Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
Més denúncies interposades per violència masclista, però menys ordres d'allunyament dictades. Aquesta és la tendència que s'ha registrat a Sabadell el segon trimestre d'aquest any, segons dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A la ciutat s'han interposat 183 denúncies entre l'abril i el juny, unes xifres molt similars a les d'abans de la pandèmia. Per contra, més de la meitat de demandes d'ordre d'allunyament han estat rebutjades. Així ho ha apuntat la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, en declaracions al Cafè.
Sí que Sabadell, respecte a altres partits judicials i Cerdanyola, percentualment les ordres d'allunyament que s'atorguen són més baixes que respecte a altres partits judicials. Això sí que ho parlem a nivell dels col·legis de l'Advocacia de Catalunya, i sí que Sabadell i Cerdanyola tenen una ràtio més baixa que en altres partits judicials.
Al conjunt de la comarca s'han presentat 534 denúncies per violència masclista al segon trimestre de l'any.
Les xemeneies de la Granja del Pas i de l'antiga fàbrica de Cal Marcet es rehabilitaran per assegurar-ne l'estabilitat.
L'actuació, que costarà 230.000 euros, arrencarà a principis de l'any que ve, tot plegat després que s'hagin detectat esquerdes, tant interiors com exteriors, en aquests elements patrimonials de la ciutat.
En esports, la derrota del Sabadell contra l'Atlètic Balears aquest diumenge posa contra les cordes Antonio Hidalgo.
La figura del tècnic ha quedat tocada de manera que una nova derrota podria fer perillar la seva continuïtat. Tot i això, el de Canovelles s'asseurà de nou a la banqueta aquest diumenge en l'enfrontament contra l'UCAM Murcia.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que han baixat respecte al divendres, malgrat aquesta bonança que hem tingut al cap de setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació meteorològica molt i molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dilluns. Continuarem parlant de domini de l'ambient assolellat en el conjunt del territori, amb temperatura que, en general, doncs, no anirà més enllà dels 22 o 23 graus, sobretot a punts del litoral i prelitoral. Una miqueta més baixa, al voltant de 19-20 graus, cap a punts de l'interior. De cara a les properes jornades, no es presenten gaires variacions. Demà, dimarts i dimecres continuarem parlant d'aquest domini de l'ambient assolellat, amb algunes boires matinals i temperatures que, si fa no fa, no variaran gaire. A partir de finals de setmana sí que sembla que podrien arribar alguns canvis que us anirem explicant en properes connexions. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les denúncies per violència masclista creixen fins a nivells anteriors a la pandèmia. El segon trimestre de l'any s'ha tancat al Vallès Occidental amb 534 denúncies, un 22% més que el mateix període del 2020. Des de l'Observatori del Consell Comarcal ho atribueixen al primer confinament, quan les demandes per aquests casos van baixar en picat arran de les restriccions.
Tot i això, aquesta xifra suposa un ascens del 12% respecte al primer trimestre d'aquest any. A Sabadell, entre els mesos d'abril i juny, s'han presentat 183 denúncies, xifra molt similar a la d'abans de la pandèmia. La tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal, Mireia Menchen, apunta quins delictes vinculats amb la violència masclista s'han registrat a la ciutat.
El que tractem amb el partit judicial de Sabadell és de la comarca, és el que acostuma a tenir més variabilitat de delictes. És a dir, els altres partits judicials tenen una altra proporció d'aquestes lesions lleus, però en el cas de Sabadell acostuma a haver-hi més varietat. Justament en aquest trimestre hi ha un percentatge més elevat de trencament de penes, però també de delictes contra la llibertat, la integritat moral i l'honor.
Per contra, els jutjats de Sabadell i de Cerdanyola és on s'atorguen menys ordres d'allunyament de la comarca. Més de la meitat es deneguen. La degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, n'apunta possibles causes.
Això pot passar bé pel tipus de delicte que sigui, per exemple, si són unes injúries, si són unes vexacions, si són unes amenaces que costa més de provar. Això seria una de les coses que pot fer decantar una mica la balança cap un cantó o cap a un altre. Altre fet que pot fer decantar la balança, per exemple, és que sigui un fet puntual amb un delicte dels menys greus, entre cometes.
Barros assenyala que l'increment dels casos hauria d'anar acompanyat d'un plus de disponibilitat pels advocats d'ofici, ja que són casos que s'han d'atendre de forma immediata, sigui l'hora que sigui.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Ferrocarrils incorporarà 15 nous combois a la línia Barcelona-Vallès el juny de l'any que ve. L'ampliació de la flota permetrà que les freqüències de pas augmentin amb trens a Sabadell cada 5 minuts. La presidenta dels catalans, Marta Subirà, ho ha dit avui en una entrevista a Cugam.cat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els nous combois estan circulant en proves, però és previst que abans del Nadal un d'aquests cotxes ja funcioni de manera regular. Marta Subirà.
Abans de Nadal en tindrem un de circulant i després s'aniran incorporant la resta i, com deies, a partir del mes de juny tindrem aquest metro, ja abans li dèiem, no?, el metro del Vallès, però ara serà veritat, fins al punt que els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat ja no hauran d'estar ni pendents de l'horari, perquè cada 2 minuts i mig és arribar i agafar el primer tren que passa.
Més enllà d'aquest projecte a curt termini, la presidenta de Ferrocarrils també ha confirmat que s'està estudiant l'habilitació d'un nou ramal de la línia Barcelona-Vallès que surti des de Sant Cugat i arribi a la capital catalana. L'objectiu és poder assumir més passatgers en el futur.
I sí que és una preocupació per nosaltres el fet de que, arribant a aquesta màxima capacitat que tindrem amb aquests 15 nou trens, ja no podrem admetre més passatgers. En aquests moments estem amb una capacitat de 80 milions de viatgers l'any, amb aquests 15 trens passarem a 110 milions de passatgers, ja són 30 milions, és important, però amb aquesta voluntat que cada vegada hi hagi més gent que agafi el transport públic, arribarà un moment que això segurament també es quedarà curt. Per tant, hem de planificar i hem de treballar amb alternatives complementàries que permetin descongestionar aquesta línia.
Subirà especificat que s'està treballant en diferents itineraris, però que serà el Departament de Territori qui haurà de determinar quin és el definitiu. I és que Ferrocarrils, tal com ha detallat la presidenta, només s'encarrega de l'explotació del servei.
L'Ajuntament de Sabadell rehabilitarà dues xemeneies històriques de la ciutat. En total s'invertiran 230.000 euros i és previst que es comencin a reparar a principis del 2022. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu de la intervenció és garantir que les xemeneies de la Granja del Pas i la de l'antiga fàbrica de Cal Marcet es mantinguin estables. Segons ha explicat el portaveu del govern local, Pol Gibert, aquestes actuacions es fan al marge dels plans de patrimoni municipals.
S'han vist que hi ha esquerdes dins i fora de la xemeneia, que es veuen també amb una observació que s'ha fet prèviament, i per tant es vol actuar per intentar, doncs, ja condicionar-les, rehabilitar-les i també fer que el manteniment sigui més fàcil en un futur, instal·lant l'escala de gat típica de les xemeneies i fer, doncs, que quan s'hagi d'intervenir en el futur, doncs, sigui segur i pugui ser més fàcil el seu manteniment ordinari en aquest cas.
A part de reparar les esquerdes interiors i exteriors, es reforçaran els fonaments, s'instal·laran escales de gat, llums a l'interior i parallamps. En total, Sabadell compta amb 45 xemeneies del seu passat industrial. La de Can Marcet és obra de l'enginyer Antoni Forrellat i data del 1942 i fa 30 metres d'alçada. En el cas de la xemeneia de la Granja del Pas, es va construir entre el 45 i el 49, però se'n desconeix l'autor. Mesura prop de 28 metres d'alçada i és l'única xemeneia de bòbila que s'ha conservat a la nostra ciutat.
El punt d'atenció a l'emprenedor de Sabadell és el tercer més actiu en la creació d'empreses a la Diputació de Barcelona. Així ho acredita el rànquing que aquest cap de setmana ha publicat la institució.
Durant el tercer trimestre de 2021, el punt d'atenció a l'emprenedor de Sabadell ha tramitat l'alta de 61 empreses. És més d'un 24% del total que s'ha fet al conjunt de la Diputació de Barcelona, on se n'han registrat 250. Per això, el portaveu del govern local, Pol Gibert, ha recordat que Sabadell fa mesos que lidera aquest tipus de recomptes.
Darrerament hem anat encapçalant en diferents posicions, des de la tercera, la quarta, la segona, depèn del trimestre, però que estem, diguem, els darrers mesos, doncs, mantenint-nos en posicions molt elevades. Això, bàsicament, us ho tradueixo, vol dir que el nostre punt d'atenció a l'emprenedor és molt eficient a la promoció, doncs, a empreses que es volen constituir a Sabadell i està tenint un alt rendiment en aquest sentit.
A més, segons dades del consistori, el PAE sabadellenc té una puntuació dels usuaris d'un 9,7 sobre 10. El PAE és una oficina autoritzada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme des d'on es tramiten les altes de les empreses de forma telemàtica i gratuïta.
Lo que sí que creo es que este mercado, desde un principio, lo que quieren es echarnos a todos a la calle y tirarlo abajo. Es la dura conclusión a la que hemos llegado los paradistas.
Sentit, és l'Eric Cebedo, president de l'Associació de Paradistes del Mercat de Campoamor, qui tem que aquest sigui el pla real que hi havia previst per la instal·lació per part de l'Ajuntament de Sabadell.
Ara mateix hi ha quatre parades i quatre més estan pendents d'obtenir una llicència, en alguns casos des de fa mesos. Problemes amb les fiances i les renúncies dels paradistes anteriors endarrereixen molt els tràmits. Això crea un contrast entre els interessats i el govern local, tal com ha explicat Cebedo al programa El Cafè de la Ràdio.
Parte de los paradistas se sigue teniendo la misma ilusión que el primer día. Hay mucha gente interesada en abrir paradas. Poco a poco, porque estas cosas cuestan, se van abriendo más paradas, la gente se va interesando, viene más gente. Pero sí que es verdad que por parte del ayuntamiento la cosa va muy lenta. En tema de licencias, en temas que eso lo hacen que retrasarnos.
Els paradistes asseguren que en aquest mercat les coses van més lentes que de costum i per això temen que el pla sigui fer-los fora. Cebedo diu que no se'ls han contestat les últimes peticions que van fer.
Una hilera de luces, que pinten un poco la fachada porque son cosas que están antiguas, los accesos porque hay gente mayor en silla de ruedas o que le cuesta mucho venir, que no puede acceder. Una serie de cosas que no estamos pidiendo una reforma integral, pero sí que nos ayudarían un poco a visibilizar que esto no está cerrado, que está abierto.
Demanen que es pintin les parets, però també que els facin difusió. Se senten desemparats per l'Ajuntament, però en canvi asseguren que el públic que accedeix al mercat va en augment.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, reivindica el canvi de model implantat pel seu departament durant la pandèmia del coronavirus. Ho va fer dissabte, juntament amb l'exalcalde i ara diputat al Parlament, Juli Fernández, durant un col·loqui sobre salut celebrat a Sabadell.
Vergés ha afirmat que Esquerra volia que el Servei Català de la Salut organitzés, governés i planifiqués tota la xarxa assistencial i que no fos només una distribuïdora de recursos, com havia estat fins ara. L'exconsellera ha manifestat que per ella seria un drama que el nou model implementat no es mantingués, ja que no es podrà respondre als problemes actuals si es recupera el sistema anterior.
Nosaltres vam intentar crear que el Servei Català de Salut, amb aquesta marca Sistema de Salut de Catalunya, tothom s'hi sentís dins, professionals, la ciutadania i també independentment del centre on treballessis, no? Posant el valor als centres, però també posant en valor el que és formar part d'un sistema.
Vergés ha valorat positivament la tasca d'Argimon. Diu que s'ha de ser prudent parlant des de fora, però alaba la coherència de la seva gestió i intenta encoratjar i afrontar els reptes amb valentia. A més, ha parlat del contracte de Ferrovial i ha destacat que en un moment com aquell s'havia de prendre la decisió de trencar l'acord vista la situació sanitària. La necessitat de crear un sistema de rastreig àgil, integral i vinculat al sistema de salut que pogués seguir massivament a persones i els seus contactes va ser clau per finalitzar el conveni.
Notícies Vespre.
La Fundació Cipo ha recaptat 12.000 euros gràcies a la 12a edició del seu outlet solidari, que s'ha fet el cap de setmana al Mercat de Sant Joan. Els diners es destinaran a la rehabilitació d'unes naus a Castellà del Vallès, que permetran ampliar el servei de gestió de residus que desenvolupa la cooperativa.
Després de les tres edicions cancel·lades per la pandèmia, l'outlet de Cipo ha tornat a ser un èxit, especialment la jornada de divendres, amb molta afluència de gent. En total s'han venut prop de 1.700 peces de roba nova de 14 marques diferents. La xifra suposa un rècord històric pel que fa als articles venuts i una injecció econòmica al voltant dels 12.000 euros. En parla Joan Madaula, president de la Fundació Cipo.
Tot i tenir menys nombre de peces que altres anys després de la pandèmia, doncs molts industrials han tingut problemes o han tingut tirades més curtes. Hem tingut un gran nombre de venda amb unitats de peces que ens fa estar molt contents per la recaptació que hem aconseguit. A més, una altra vegada la ciutat ha respost, s'ha bolcat.
Si la situació sanitària continua estable, la primavera de 2022 repetirà de nou aquesta iniciativa solidària.
La Festa de la Tardor ha tornat. Després de l'aturada de l'any passat, la festa ha pogut tornar al seu espai original, la Masia de Can Deu, tot i que amb algunes restriccions, sobretot d'aforament. La casa ha allotjat unes 3.000 persones, exhaurint les localitats.
L'equipament propietat de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 ha estat l'escenari de les activitats infantils dedicades al camp i al món rural, que any rere any omplien aquest espai. Enguany, però, l'organització ha creat dos torns de 1.500 persones, una a les 10 del matí i una altra a les 12 del migdia, per evitar aglomeracions. prestacions. El director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, ha valorat positivament aquesta novetat i ha destacat la puntualitat i tranquil·litat que genera separar els assistents en grups.
Molt puntual al primer torn, a les 10, a quarts de hi havia gent fent cua, ha sigut tot força àgil. L'avantatge de fer un dos torns, bueno, com ja sabeu, principalment és pel tema del Covid, perquè no hi hagi molta aglomeració de gent, però llavors també, bueno, és una prova per veure si amb menys gent, perquè altres anys s'havien arribat a acumular al llarg de la jornada matinal 6.000 persones, si amb aquest, diguem, grup més reduït, que són aquestes 1.500 persones, realment la gent també gaudeix més de la festa, pot fer els tallers més tranquil·lament, pot fer la visita a la granja més tranquil·la.
Sunyer no ha descartat seguir amb aquestes franges d'assistència un cop acabi la pandèmia. El nou sistema, a més, ha inclòs per primer cop un pagament d'una entrada de 2 euros per persona, per tenir un control previ al dia de la festa. No obstant, el preu no ha evitat que s'esgotessin tots els bitllets disponibles. Com és habitual, una de les activitats més populars entre la canalla ha estat la visita a la granja, tot i que durant la matinal els tallers, el contacontes de la castanyera o els de natura han tingut molt bona rebuda.
Avui també és notícia...
L'Ajuntament fomenta una tinença responsable d'animals de companyia.
Aquesta setmana la Junta de Govern Local ha aprovat sancions a 8 persones propietàries de gossos potencialment perillosos per conductes que infringeixen la normativa municipal. D'aquesta manera es vol potenciar la tinença responsable. Els imports de les sancions que s'estan tramitant van dels 300 euros fins als 2.400, en aquells casos en què s'ha produït el cas més greu.
Sabadell impulsa una jornada telemàtica per reflexionar sobre el paper de les dones en la nova realitat del mercat energètic.
Coincidint amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, l'Ajuntament de Sabadell ha organitzat en col·laboració amb BQ Serveis un cicle de cafès virtual sobre el rol de les dones en el sector. Tindrà lloc el 27 i 28 d'octubre a través de la plataforma Zoom. Les inscripcions es fan per internet.
El 34è cicle d'òpera a Catalunya ja ha començat i ho ha fet a Sabadell, com sempre, però hi ha algú que ho ha viscut amb la il·lusió de la primera vegada. La funció del dissabte del Barber de Sevilla es va fer amb un repertori sortit de l'Escola d'Òpera de Sabadell, una institució que enguany compleix 25 anys.
El Teatre de la Faràndula es va omplir de gom a gom per veure els debutants que feien una segona funció després d'haver actuat en la representació escolar del dijous. Els guanyadors del concurs Mirna La Cambra han estat 2 mesos preparant-se en residència a Cal Estruc per aquesta producció de la Fundació Òpera Catalunya. L'Escola d'Òpera està en marxa des del 1996 per iniciativa de Mirna La Cambra. Bàsicament, s'hi adquireix disciplina en tot, però ja s'arriba amb una base, com explica la mezzosoprano i professora de tècnica vocal, Francesca Roig.
Si veuen que aquell noi, doncs, o noia no es mou prou bé, doncs aquí hi ha la feina d'ensenyar-li a moure's. Si jo veig que l'aire o vocalment no gestionen bé i la respiració, que és molt important, no la gestionen bé, ve aquí la meva feina d'aprendre que ells sàpiguen gestionar bé la respiració i la col·locació vocal. Però ells ja porten també un entrenament.
Amb aquesta experiència, els estudiants fan un salt endavant. L'escola els forma en una de les assignatures pendents dels conservatoris, la interpretació teatral. En parla el director escènic Pau Monterde.
Els cantants tenen molt clar que per cantar es necessita una tècnica de cant, no? Una tècnica vocal. Però no sempre hi ha la consciència de que per interpretar una interpretació actoral, que també la necessiten si volen fer òpera, també cal una tècnica, i això no sempre està clar. Encara existeix bastant el convenciment de que ja l'aniràs adquirint si fas moltes coses, i si trepitges molts escenaris, doncs ja aniràs adquirint el que et falta per estar en escena.
Després del Barber de Rossini, ara els alumnes s'imaginen continuant desenvolupant-se professionalment, preferentment a l'estranger. En definitiva, poder viure de la seva passió.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Una experiència intensa emocionalment. Així defineix les tasques humanitàries a La Palma un dels 4 voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell que han actuat durant una setmana sobre el terreny, Jordi Gil.
Qui admet que només han pogut posar el seu gra de sorra per ajudar davant d'una situació extraordinària. N'ha parlat al cafè de la ràdio.
Sí, la feina que fèiem no era una feina de vital importància ni nosaltres vam ser un punt d'inflexió, sinó vam aportar el nostre temps perquè hi hagi més vehicles perquè puguin anar fent les rotacions i que el personal que de l'aeroport on més anirà treballant i que està 10 hores cada dia, doncs pugui tenir una mica més de descans.
Gil recorda que tot el que ha destruït l'erupció del Cumbre Vieja no es podrà recuperar a curt o mitjà termini, com si passaria amb els terrenys afectats, per exemple, per un incendi forestal.
Fora de Sabadell i la comarca.
Salut estudia aplicar el passaport Covid més enllà de l'oci nocturn si se superen les 100 persones ingressades a l'UCI.
La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, apunta que l'aplicació del passaport en la restauració, els gimnasos o els actes culturals és una de les estratègies a seguir per evitar el màxim de les restriccions. En aquest sentit, insisteix que les pròximes setmanes seran claus per prendre la decisió.
Interior tornarà els diners de les multes ja pagades del primer estat d'alarma.
Ho ha anunciat el conseller Joan Ignasi Elena en declaracions a TV3. Això suposarà retornar 4 milions d'euros que ara són a la Caixa de la Generalitat. Entre el 14 de març i el 20 de juny del 2020 es van fer 146.000 denúncies. D'aquestes, més de 63.000 van acabar en multa, de les quals 23.000 s'han pagat.
Els treballadors públics estan cridats a la vaga el pròxim 28 d'octubre.
La protesta està convocada pels sindicats IACS, CGT, CNT, COSO i COBAS i té com a objectiu reclamar l'estabilització del personal interí, tot plegat aprofitant que s'està tramitant el projecte de llei per reduir la temporalitat al Congrés.
I el jutjat de Girona cita declarar com a investigat un agent de la Brimo dels Mossos per l'agressió al diputat de la CUP, Dani Cornellà, durant les mobilitzacions de protesta contra l'empresonament de Pablo Hasél.
Un cop identificat l'antiavalot que hauria colpejat Cornellà, el jutjat ha fixat la declaració per finals de novembre. El diputat ja va declarar com a perjudicat el maig passat i va explicar que va rebre dos cops, un a la cama i un altre al cap.
Esports.
Les aigües baixen remogudes al centre d'esports després de la derrota per 3-1 al camp de l'Atlètic Balears. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La figura d'Antonio Hidalgo ha quedat tocada després que l'equip arlequinat oferís la seva pitjor cara a l'estadi Balear.
Finalitzat el partit, el tècnic es va reunir amb els màxims accionistes de l'entitat sobre la mateixa gespa i, tot i que el de Canovelles s'asseurà segur a la banqueta aquest diumenge en el duel contra l'UCAM Murcia, un nou mal resultat podria fer perillar la seva continuïtat. I tot després que contra els balearicos l'equip signés una primera part molt decebedora. En aquests termes s'expressava Hidalgo en roda de premsa.
Jo defendré sempre els meus jugadors, però hi ha situacions en les que hi ha uns mínims de competició. A partir d'aquí podran estar més o menys encertats. Això ho disculpo sempre, però hi ha uns mínims. Ja. La primera part això no s'ha donat, i al final has de fer 4 canvis, com podries fer més canvis, però a aquest nivell, amb aquesta igualtat, fiquen dos gols de pilota aturada, que sabien que si fèiem un gol a la segona part, podíem tenir les nostres opcions, com al final ha passat, però dos corners a pilota aturada, una pèrdua i un gol. Així són masses facilitats.
Un dels símptomes més clars de l'enuig del de Canovelles va ser que el descans va introduir 4 canvis, esgotant-los després dels problemes de l'Eix Coc a la primera meitat.
Jo no em rendeixo mai, mai, i mai és mai. Em dona igual que vagi 0-2, 0-3, em dona igual. Jo continuo competint, corrent. Jo m'agrada viure la vida així. Sé que tinc jugadors que es deixen normalment la vida. I passarà el que tingui que passar, però uns mínims. Uns mínims de sortir, de competir, Estem defensant la samarreta del Sabadell. Hòstia, no podem fer aquests 45 minuts, però no més enllà de guanyar partits, de perdre'ls, sinó d'aptitud. I jo, Antonio Hidalgo, no ho fa això, i hem arribat i hem parlat d'això. Sortim a la segona part, arrisquem tot el que podem, perquè ja no pots arriscar més jugant 3-4-3, i bueno, arriben situacions, hi ha un mínim i un mínim.
S'espera que sigui una setmana intensa als despatxos del club amb reunions a tots els estaments, especialment en la parcel·la esportiva, amb l'equip immers en zona de descens i havent sumat tot just 7 punts dels 27 disputats.
El juvenil del Centre d'Esport Sabadell va sumar dissabte la seva 5a victòria consecutiva a Divisió d'Honor. Ara bé, a l'equip de Marc Nomen li va costar 90 minuts poder acabar amb la resistència del CUE al Lleida. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctica, Xavier Colomer.
Els del Segrià van vendre molt cara la seva pell amb un plantejament ultradefensiu que el Sabadell no va ser capaç de superar fins al minut 90. El gran heroi del partit va ser el central José Català, que amb un xut des de 30 metres va aconseguir batre el porter lleidatà. El tècnic Marc Nomen, content amb la victòria, encara creu que hi ha marge de millora.
Seria un màster si n'haguéssim fet més i haguéssim sigut més eficients. La veritat és que ho hem intentat tot, l'atac de fora a dins, de dins a fora, les arribades per banda, l'atac d'intervals entre jugadors de la seva línia de 5, però bueno, al final ha hagut de ser amb un tir de mitja distància, que també és una de les solucions que havíem pensat prèviament i que els hi havíem dit, i bueno, així ha estat.
La victòria manté els sabadellencs en la quarta posició de la classificació, a 3 punts dels colíders Barça i Espanyol i empatats a 18 punts amb el Mallorca. L'oportunitat de sumar la 6a victòria consecutiva serà aquest cap de setmana al Camp de l'Adam.
I a Primera Catalana, el Sabadell Nord no va tenir el dia en un dels partits teòricament més assequibles per poder sumar punts. Davant el fins aquest cap de setmana Cué Sant Ildefons, els de Pablo Becerril es van enfonsar, caient per 1-3.
Tot i el domini local, el xoc va estar marcat per l'errada d'Izan en una sessió enrere al porter que es va quedar curta i va originar la primera diana visitant. De penal arribaria a la segona ja la segona meitat i poc després el tercer abans que Enric Vega maquillés el resultat. El tècnic Pablo Becerril lamenta l'oportunitat perduda.
Un rival que sí que és veritat que és complicat perquè no proposa gaire cosa i molta anada i tornada aèria i de més, però bueno, és un rival que, del nostre nivell, sí que tampoc ens hem d'enganyar, és un dels, no és inferior a nosaltres, però sí que és de la nostra lliga i clar, quan perds contra rivals de la teva lliga doncs és un doble afegit perquè perds punts que objectivament tens més opcions de guanyar i després perquè influeix la col·laboració directa. Per tant, molt males notícies.
Després de tres derrotes seguides, el Sabadell Nord es queda penúltim amb 3 punts de la classificació abans de visitar dissabte el Sant Feliuenc.
Obrim bloc d'handbol. Aleix Gómez ha renovat fins al juny del 2026 amb el Barcelona. El club blaugrana s'assegura així la continuïtat d'un dels seus principals jugadors de la primera plantilla.
L'extrem format a l'Oar Gràcia és una de les peces clau de l'equip, amb qui va aconseguir el títol de Champions la temporada passada en una competició en la qual va acabar com a quart màxim golejador. En declaracions als mitjans oficials del club, el sabadellenc es mostra així de satisfet per la prolongació del seu contracte.
Estic molt content, jo crec que és el millor club del món i bueno, espero estar molts anys més aquí. Bueno, com jo sóc de Catalunya tota la vida, jo crec que això és casa meva i crec que les coses es fan molt bé. I jo, bueno, jo també sóc culer tota la vida i espero defensar la samarreta molts anys més.
Gómez va aterrar al Barça l'any 2010 i va debutar amb el primer equip blaugrana la temporada 14-15. Enguany, a més de guanyar l'esmentada Champions, també es va penjar la medalla de bronze als Jocs de Tòquio i també en el Mundial de principis d'any amb la selecció espanyola.
I l'equip de formació de l'Aleix Gómez, l'Oar Gràcia, s'ha retrobat amb el triomf a Primera Nacional. Ara bé, la victòria per 32-27 sobre el Palau Tordera va quedar en un segon pla per la greu lesió del porter Carles Bonàs.
Fractura de tíbia i peroné pel titular verd i blanc després que a la primera part un jugador rival caigués a sobre la seva cama. Dins del negatiu panorama, Bonàs explica que el diagnòstic no ha estat el pitjor, ja que evitarà el quiròfan.
Sent optimistes, en teoria pel final podria arribar. L'altra cosa és a veure com es desenvolupa, com que és una curació que s'ha de veure si es cura bé o no. En principi ara és un mes immobilitzat totalment i a partir d'allà començar ja a fer alguna cosa més de rehabilitació i a poc a poc.
També està molt i molt tocat, però en un altre sentit, el Creu Alta Sabadell en vol. Els creualtencs es van tornar a desfer aquest cop a casa contra el Granollers B per acabar perdent per un altre contundent marcador, 28-43. Eloi Viles, el capità arlequinat.
Està clar que no estem sent competitius. El major problema que tenim, no arribar al final del partit amb opcions reals. Els altres equips, veient resultats, doncs poden dosificar i gestionar molt millor els seus jugadors. I no arribem a cap partit amb opcions de guanyar. Sí que és veritat, com dius, que el Granollers tampoc és un dels equips que has de guanyar, encara que jugui a casa, però sí que has de mostrar una mica més de competitivitat.
Amb cap punt, el Creu Alta és cué, mentre que l'Oar en suma 6 i és 6è.
En waterpolo, tercera victòria en 3 partits per l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení a Divisió d'Honor.
L'equip de David Palma es va imposar dissabte per 14-8 a un recent ascendit com l'Atlètic Barceloneta en un partit en el qual el tècnic va fer més rotacions. La màxima anotadora amb 6 gols va ser una altra vegada Judit Forca. L'esquerrana és segona en el rànquing de golejadores de la Lliga amb 10 dianes. L'equip sabadellenc és colíder empatat a 9 punts amb el Mataró.
Clàudia Pérez Pai acaba 14a al Pro Tour de Madrid, la prova amb la qual clausurava la temporada.
La triatleta sabadellenca va ser 6a la seva semifinal dissabte al matí i a la tarda i en la suma de temps dels 2 triatlons sprints que van fer va ser l'última de les 14 participants que van acabar la prova. Això sí, a menys de 3 minuts de la guanyadora, la representant del Lugo, Cecília Santamaría.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dilluns 25 d'octubre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.